Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Bueno, Economia en Valors, espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials per gentilesa de la Fundació La Caixa, i l'edició dels dijous té un color especial, el color blau cel, de mirada profunda e intel·ligent del gran Salvador Aragonès. Salvador, bona vesprada.
Oi, bona vesprada, Rafa. Oi. I gràcies per tots aquests elogis que em dones, no?
Tu mereixes tot.
Bé, jo vull saludar en primer lloc els nostres oients.
Perquè,
i també el gran equip que fa possible aquest magnífic programa, Ferran Capdevila, que és el productor, i Paula Bravo. Moreno, el servei tècnic, i ara ens aixequem per saludar a l'equip, el gran equip de...
Són grandíssims. Sí. Li enviem també una salutació a Mercè Raga, que és fidel seguidora teva.
Oh, Mercè, bona tarda, bona vespre. Estic aquí i llàstima que no ens trobem ara, perquè no coincidim en els horaris.
Sí, la travessis.
Me n'alegro molt de que escoltis aquest programa.
Ho escolta, ho escolta. I vinga, per on comencem avui?
Doncs avui dedicarem l'entrevista a la Cimera Mundial sobre el clima, anomenada COP25, que se celebra a Egipte.
Segur que és COP25? Jo crec que és COP27. T'has deixat dos punts allà.
Ah, sí?
Sí, COP27.
On s'han perdut aquests punts?
No ho sé.
El Passeig de Gràcia, potser.
Passeig de Gràcia, ja ho buscarem.
No ho sé. Bueno, doncs, 27. aquest any la cimera és diferent, perquè arriba enmig d'una guerra, que és també una guerra energètica, on el principal afectat és Europa, i que ha viscut fins ara molt dependent del petroli i gas russos. Els països membres de la Unió Europea estan pagant molt car l'energia. Primer, perquè el petroli i el gas russos eren més econòmics que els altres.
Sí.
Ara Europa intenta alliberar-se de la dependència energètica de Rússia i canviar l'energia actual per energies renovables, com va demanar la presidenta de la Comissió, però va demanar, va dir, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
Sí, sí.
Per tal de conèixer millor la política energètica de cara al futur de la Unió Europea, hem convidat a Laura Rahola, portaveu de la Comissió Europea, Catalunya i Balears.
Doncs ja la podem saludar, la tenim a l'altre costat del fil telefònic. Laura Rahola, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Gràcies per estar amb nosaltres, benvinguda aquí al Camins, a l'Economia en Valors. A veure, anem a posar fil a l'agulla. Degut a la invasió de Rússia a Ucraïna, Laura, s'ha capgirat tot el tema del subministrament de gas i petroli a la Unió Europea, ara ens ho explicava una mica Salvador. Avui i des del passat mes de febrer, quan va començar la guerra, Europa ha fet un salt important amb les energies renovables. Com està avui i com estarà demà la dependència energètica d'Europa, comptant amb el fort increment de les energies renovables? Com està aquest tema, Susana? Ai, Laura, disculpa.
Tu has dit, la guerra que va començar Putin envaint Ucraïna aquest passat mes de febrer ens imposa un canvi de paradigma. A la Unió Europea ja s'estava fent un esforç importantíssim per reduir els combustibles fòssils i per impulsar les renovables, com heu dit, no? El primer motiu és ambiental. Sí, la Unió Europea ha liderat des de ja fa anys el tema de la lluita contra el canvi climàtic, i el que és el focus està en l'energia, perquè la producció i el consum d'energia és el principal emissor de gasos, no? I per tant ja teníem molt clar que per aconseguir frenar el canvi climàtic havíem de descarbonitzar la nostra economia. Com deia, per motius principalment ambientals, però també per motius econòmics. A Europa és dependent energèticament d'altres països, ho era principalment de Rússia, com heu dit, no? I per tant aquesta dependència energètica doncs ens feia pagar molt car, doncs, amb una menys competitivitat de les nostres empreses i preus més alts per tots els consumidors. En aquests dos arguments, diguem-ne, ambiental i econòmic, ara s'hi afegeix un tercer, que és la seguretat. És a dir, si ja sabíem que els combustibles fòssils eren perjudicials pel planeta i per l'economia, ara també sabem que ho són per la nostra seguretat directament, perquè Putin està fent servir l'energia com a arma de guerra, no? I per tant, doncs, tenim un nou motiu per reduir els combustibles fòssils i per apostar per l'energia neta. Dèiem, ja havíem fet un llarg camí amb el tema energètic. La Unió Europea ja va doncs, apostar clarament per les energies renovables, ja tenia uns límits molt clars marcats de reducció d'emissions i de potència renovable que s'havia d'anar augmentant. El que hem fet ara és accelerar encara més. I, a més, diguem-ne, aplicar segons quines o mesures d'urgència per reduir principalment la dependència del gas rus. Si fa només un any de tot el gas que portàvem a la Unió Europea, el 40% o més venia de Rússia, això ha baixat fins un 9% ara mateix. Per no dir que més, el carbó i el petroli rus ja no s'estan utilitzant a la Unió Europea. Bueno, això s'ha aconseguit diversificant la producció, com deies, accelerant les renovables i també directament reduint l'energia, o sigui, sent més eficients energèticament i reduint la nostra despesa energètica. Per exemple, la Unió Europea va assolir un acord de tots els estats membres perquè aquest hivern es redueix un 15% el consum de gas, no? I també, doncs, per augmentar, dèieu, no, la capacitat energètica, la mateixa presidenta, com estava dient en Salvador, va explicar a Sharm el-Sheikh que la Unió Europea ha doblat la seva capacitat d'energia renovable fins als 50 gigawatts aquest any, aquest 2022. També hi ha una aposta molt clara per energies netes alternatives, com l'hidrogen. L'hidrogen es considera una font d'energia estratègica a la Unió Europea i, justament a la cimera, a la COP27, doncs, s'han anunciat partenariats per l'hidrogen que beneficiïn tant a la Unió Europea com a d'altres regions. Ja s'han anunciat partenariats per aquest tema amb Egipte, amb Nàmbia, amb Kazakhstan i també associacions per ajudar a descarbonitzar països tercers. Al final, la lluita contra el canvi climàtic és global. La Unió Europea també lidera les donacions i el suport financer en aquesta tant descarbonització com lluita contra el canvi climàtic a nivell global. I, per exemple, doncs aquí tenim o hem anunciat acords molt concrets amb països com Vietnam o Sud-àfrica per ajudar en aquesta descarbonització.
Sí, Laura, has parlat de la quantitat de gigawatts a la que pensa arribar a Europa l'any que ve. I els acords que té de subministrament d'hidrogen associant-se amb Egipte, Namíbia i Kazakhstan, i l'ajuda que fa Vietnam i Sud-àfrica per tal de descarbonitzar les seves economies. Quin és l'objectiu a llarg termini si es vol reduir un 55% l'efecte hivernacle fins al 2030? Això significa fer un gran esforç per part de la Unió Europea al nou mapa energètic, no, Laura?
Sí, efectivament. Sabem que és un gran esforç, sabem que són uns objectius molt ambiciosos, però nosaltres diem són realistes i no només són realistes, sinó que són l'única realitat possible. Els efectes, la crisi climàtica, de fet, és ja emergència climàtica. Estem veient que els efectes que té, hem vist tots doncs, aquest estiu les temperatures que hem assolit, els incendis que genera, i els indicadors són clars, no? I les dades científiques ens ho diuen, que si no fem res, o sigui, el cost de la no actuació serà molt més alt, no? Per tant, s'ha d'actuar amb urgència i, efectivament, les mesures que s'han de prendre no són mesures de maquillatge, són mesures dràstiques que passen per canviar de sota arrel, en el cas d'Europa, per exemple, la nostra economia, fer aquesta transició verda i també acompanyada d'una transició digital, no? L'objectiu, dèiem, l'objectiu ha de ser mundial, com deia, la Unió Europea s'ha posat al capdavant en aquesta lluita contra el canvi climàtic, des de fa molts anys que hi és. S'han posat uns objectius de reducció molt i molt ambiciosos, el que tu deies, arribar a la reducció del 55% de gasos d'efecte hivernacle al 2030 i ser el primer continent climàticament neutre al 2050, però efectivament, pensem que es pot fer. De fet, ja ho estem fent. La Unió Europea ha adaptat tota la seva legislació en aquests objectius que estem dient, ha aprovat nova legislació, per exemple, ja tenim una llei aprovada que diu que a partir del 2035 no es podran vendre cotxes de benzina o de gasoil, o cotxes que, o sigui, tots els cotxes a partir del 2035 a la Unió Europea, tots els que es venguin, seran cotxes d'emissió zero. És un exemple. Aquesta legislació afecta a tots els sectors, construcció, transport, etcètera. No? I no només volia afegir, no només actuem amb legislació, també amb tot el programa de la Unió Europea i tot el pressupost de la Unió Europea. De fet, el pla Next Generation EU, no?, que és el pla de recuperació per la Unió Europea, que és un gran pla amb un finançament extraordinari, preveu que un 37% del finançament es destini directament a projectes que vagin cap a combatre el canvi climàtic. I, a més, en qualsevol projecte que es financi amb fons europeus, hi ha d'haver la demostració que no serà perjudicial pels objectius climàtics, no? Per tant, diguem-ne que marquem molt clarament aquestes mesures que dèiem, que han de ser, sí, urgents i dràstiques.
Laura, mil gràcies per les teves explicacions. No tenim temps per més, però ens ha agradat molt escoltar i que ens expliquis totes aquestes circumstàncies, que d'això es tracta aquí en Economia en Valors, de posar llum a tot el que està passant en el món de l'economia. Recordem que Laura Rahola, en aquest cas, dir-ho tu, Salvador, que ara m'he perdut.
És portaveu de la Comissió Europea, Catalunya i Balears. Però jo el que veig, Laura, a pesar de tots els pesars, és que el carbó continua funcionant encara. És a dir, Europa, com Alemanya, al veure que els russos s'han posat ferrucos, doncs han posat el carbó a funcionar. I això no és descarbonitzar, sinó carbonitzar.
És cert.
Dues paraules, perquè és que se'ns escapa el temps.
Nosaltres entenem, estem en un moment absolutament disruptiu, no? I hi ha certes situacions que siguem de transició i que pensem que han de ser temporals, i estem convençuts que seran temporals, perquè Alemanya, com tots els països de la Unió Europea, s'ha compromès amb aquests objectius de descarbonització. Per tant, estem segurs, hi ha certes mesures que potser no es poden evitar, perquè al final arriba un hivern, fa fred, la gent s'ha d'escalfar, i hem de passar, no?, d'una dependència que teníem de Rússia, doncs, a pràcticament deixar-la zero. Hi ha algunes mesures temporals que s'han posat en marxa, doncs, que lamentablement potser no hi ha més remei, però que estem convençuts, doncs, que seran temporals, no? I com deia, Alemanya, de fet, s'ha compromès també, i algunes d'aquestes plantes de carbó que va autoritzar que es reobrissin, no només no s'han reobert, sinó que ja han dit que les transformaran precisament, per exemple, en plantes de producció d'hidrogen.
Laura,
a llarg termini, cap aquí anem.
Laura Rahola, és portaveu de la Comissió Europea a Catalunya i Balears. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, Laura.
A vosaltres, quan vulgueu.
Una abraçada. Vinga, fem una altra petita pausa per escoltar la Falca de la Caixa i us donem unes quantes notícies.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vinga, quines notícies has portat avui?
Doncs jo destaco avui la notícia, i perdona que parli de mi.
No, encantats, què passa?
Jo soc molt, vaja, molt periodista en aquest sentit, que els periodistes mai poden parlar de si mateix. Però la notícia més important per a mi és el naixement d'un net, que va néixer dimarts i tot perfecte.
Home!
Bé, anem a les notícies, com, Rafa, perquè d'això no vull parlar de mi.
No vols parlar de tu, però pap, ja l'has colada. Com es diu?
Es diu Gonzalo. Com Gonzalo de Berceo, perquè a la meva família hi ha una tradició literària i som tots de lletres. Què hi farem?
Em fas molt feliç, Salvador. Enhorabona. Sí. A tu i a la teva família.
Sí.
Bueno, com estava previst, el transport funciona normalment després que la plataforma del transport desconvoqués la vaga, Salvador?
Sí, aquesta vaga no tenia massa recorregut, com ja vàrem dir la setmana passada.
Sí.
La vaga només ha durat 37 hores. Les grans organitzacions de transportistes van dir que no anirien a la vaga. I només li quedava a la plataforma l'acció de piquets violents per obligar els camioners a secundar la vaga. Doncs no ha sigut res, no, pràcticament molt poca cosa. I gràcies a l'actuació de la policia i de la Guàrdia Civil, tot sigui dit. Recorda que vaig dir que ningú treballa amb pèrdues, i això només passa en els pagesos i els ramaders, això, però no en els transportistes.
Sí, això alleugera bastant tota la distribució, especialment a les grans superfícies, no?
Sí, alleugera també els ciutadans, perquè no caldrà fer acaparaments, perquè les mercaderies seran distribuïdes en normalitat ara que ve el Black Friday, el cap de setmana que ve, de l'altra setmana, vull dir,
sí, sí,
i el Nadal.
Sí. Parlem de criptomonedes, que tiren cap avall. Fa un any que el bitcoin va superar els $60,000 cada una i avui està a 7.000, imagina't. Això vol dir que molta gent ha quedat enganxada i ha perdut molts diners, eh, Salvador?
I tant, però sobretot és gent jove, eh? És a dir, és gent que té menys de 40 anys, la gran majoria, eh? Va dir, segons les enquestes, que Funques, que és la fundació de les caixes d'estalvis, és gent enrotllada, enlluernada per la novetat, però...
Sí.
Per no analitzar bé per què es diu cripto de les monedes, per passar desapercebudes a Hisenda i tenir monedes en circulació mundial sense passar pels topalls de les monedes, les divises.
Uh-huh. Això era previsible o què?
Cuidat.
Sí.
Per mi sí, eh?
Ah, vale, vale.
Perquè resulta impossible que puguin circular a nivell mundial monedes que no puguin controlar els bancs centrals i els ministeris d'Hisenda. El primer van fer una mica el viu-viu, però després, quan se va estendre tant, la idea era bona. Però quan tens a tots els bancs centrals en contra i a tots els governs en contra, al final et trobaran les pessigolles.
Home,
aquest ha sigut el cas. No oblidem que fa temps que els bancs centrals, com el Banc d'Espanya,
sí,
avisen dels grans riscos que corren qui compra criptomonedes. Mira, de 60.000 euros a 16.000.
Imagina't, això és una caiguda brutal.
Això jo crec que és una falta de visió política. És a dir, si tu tens una mica de visió de política, saps que les criptomonedes no s'amagaran, si són importants o en mesura important, al final caurà a les mans del Banc d'Espanya, perdó, dels bancs centrals i dels ministeris d'Hisenda, que tenen ganes de cobrar molts diners, com sempre, no?
Jo crec que tens tota la raó, Salvador. A mi sempre en tindràs el teu bàndol, el teu equip.
Gràcies.
I vinga.
Gràcies.
De res, gràcies a tu. Gràcies a tu. Escolta, ens hem d'acomiadar perquè no tenim temps per més. Ha de sonar la falca de la caixa, que això és important, que soni la falca de la caixa.
Com?
Que ens acomiadem, Salvador.
Ah, vale.
D'acord? Vinga, recollim.
Home, jo que tenia ara un parell de cosetes. Sí, és igual.
Home, és que no tenim temps, ja m'agradaria.
Vale, no, d'acord. Vinga, endavant.
Vale, endavant, recollim.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.